Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per avui tenim quatre novetats, un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català i també una nova sessió de Cine Club Olot.
També us portarem dues noves propostes per veure cinema des de casa a través de les plataformes televisives.
Ens quedarem atrapats en el temps i avui, més concretament també a la Terra, amb la pel·lícula Pozos de Ambición.
Defensarem tres raons per les que hauríeu de veure o tornar a veure un títol de la filmografia del germà Cohen.
I a l'actualitat parlarem del palmarès dels premis BAFTA, que es varen donar el cap de setmana passat, i les possibles repercussions de cara als Òscar del mes de març.
Acabarem amb el concurs on volíem saber quina categoria dels premis de cinema és la que us interessa més.
Anem, doncs, pel principi, és a dir, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Ja fa dies que va aparèixer als mitjans la sorprenent notícia dels trens de Renfe que havien de prestar servei a Cantàbria i Astúries i que per les seves mides no passaven pels túnels dels trajectes que havien de cobrir. Aquesta setmana s'ha produït una notícia encara més sorprenent. El cas ha suposat cessaments al més alt nivell. Veurem què passa amb la darrera hora que també s'ha provocat aquesta setmana amb el nou cas d'aquells trens que pesen massa pels ponts que han de travessar. Tot això al País Valencià.
Tot plegat a partir de tot això, quina és la idea, pensar que potser no tot està perdut, o sí, i veure com una pràctica com les dimissions o els cessaments, que hauria de ser normal en casos com aquest, es acaba convertint en un titular per ser precisament tan poc habitual. A partir de tot plegat, què us recomanem? La pel·lícula Nixon, estrenada l'any 1995 i dirigida per Oliver Stone, una pel·lícula compromesa que ens narra la trajectòria de Richard Nixon, l'únic president dels Estats Units que s'ha vist obligat a dimitir.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¿Tuvo usted un hijo que en vida se llamaba Emmett Till?
Sí, señor.
¿Alguna vez tuvo problemas en Chicago?
No más que cualquier otro niño.
¿Advirtió a su hijo sobre cómo debía comportarse en la ciudad?
Emmett, ¿me estás escuchando? Allí tienen normas diferentes. No llames la atención cuando estés allí. Emmett solo quería ir de vacaciones y divertirse con sus primos. Yo quería que fuese un niño y que no hubiera nadie que le arrebatara su niñez. Él nunca pensó que pudiera pasarle nada.
¿Es este el chico?
El cadáver de Emmett Lewis Till ha sido encontrado.
Tengo que advertirle.
¿Puedes traer su traje negro? Así le gustaría que le viera.
Pero bueno, está para que lo vea nadie.
Está en el estado perfecto. Este olor es del cuerpo de mi hijo, apestando a odio racial. Venga conmigo, por favor. El mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo.
Esas fotos nos han cambiado la vida.
Mamie, ahora tienes toda la atención del público. Tenemos una oportunidad.
Arriesgando tu vida, ayudas a Bo.
Intento ser fuerte por mi hijo. ¿Y qué pasa con mi hija?
No hay ningún negro que haya hablado alguna vez en contra de un blanco y siga vivo.
Hace un mes, yo tenía un bonito apartamento en Chicago. Tenía
tràiler estem escoltant de la pel·lícula Till, El crimen que lo cambió todo. És la primera de les novetats. Precisament és un drama basat en fets reals. Sí. La pel·lícula ens explica la història real de la lluita de Mamie Till Mobley per reclamar justícia envers el seu fill de 14 anys, Emmett Till, que l'any 1955 va ser linxat mentre visitava els seus cosins a Mississippi. És un relat al voltant del racisme a l'Amèrica dels anys 50.
Un mes, exacte. Perquè comença, no diria cansar, però és curiós com sempre diem, no? És un tema constant en tota la història dels Estats Units i que encara s'hagin d'anar fent estrenes i novetats i històries reals que ho reflecteixin.
Bé, més històries que estan centrades en els anys 50, quan malauradament sí. En el moment actual també en podríem estar fent d'aquestes històries, no? El repartiment tenim a Danielle Detweiler, va ser nominada als BAFTA, Jalen Hall, Frankie Faison i Guppy Gulbert, entre altres. La direcció és de Chinoni Chukwu, va debutar el 2013 amb Alone Walk, després faria el 2019 Clemency, i aquesta és la seva tercera pel·lícula. Per tant, la primera de les novetats, Till, El crimen que lo cambió todo, anem per la següent.
Hola, me llamo Grace Allen y... ¡soy tu madre! Si pudieses llamarme lo antes posible... En fin. Kevin y yo estamos a punto de coger el avión a Colombia. No lo olvides, tienes que recogernos el lunes en el aeropuerto. Y nada de fiestas mientras estoy fuera.
Nada de fiestas, entendido. Mierda.
Hola, soy Grace Allen. Por favor, deja tu mensaje.
¿Mamá? ¿Dónde estáis?
Soy Elijah Park.
Por favor, necesito su ayuda. Es mi madre. Ha desaparecido. ¿No hay nada que pueda hacer?
No tenemos jurisdicción para investigar en Colombia.
No pienso renunciar a mi madre.
¡Hola! ¿Me escuchas?
Estoy buscando a alguien. No puedo ir en persona. Necesito que vayas a este hotel.
Missing, la segona de les estrenes, que resulta una barreja entre drames, segrestos i desaparicions, tot plegat en l'ampli univers de les xarxes socials i d'internet. Aquesta pel·lícula és la seqüela de Searching, la recordarà, una producció estrenada l'any 2018, i l'argument ens presenta a June, que escoltàvem ara en el tall, una jove que intenta trobar la seva mare que ha desaparegut en un viatge de vacances que ha fet a Colòmbia. A mida que investiga a través de tota la tecnologia que té al seu abast, descobreix coses que no havia imaginat mai. En el repartiment, Storm Reid, Nia Long, Amy Landecker i Ken Leung, entre d'altres lleus directors, han estat Nicholas D. Johnson i Will Merrick, que també són els autors del guió.
Això és una gran troballa. Un món de mòmies sota terra.
Ara li donen a qualsevol el papir de conduir. Ja! Què fas, germanet?
Avui, filla meva, el Fènix escollirà el teu futur marit.
D'aquí 7 dies et casaràs amb la princesa Nefer.
Què?
M'he de casar amb un paio que l'única cosa que sap fer és fer voltes amb un carro.
Ara tens el deure de custodiar aquest anell fins al dia del casament.
Un anell de la reialesa!
És el lladre, l'home que ens va robar l'anell. Si no el recupero, em tallaran la llengua i m'arrencaran els ulls. L'única manera de recuperar-lo és anant al món dels vius.
No estàs sol, som un equip.
Una princesa que ronca?
I segur que també es tira pets.
Tercera novetat, Mòmies, és una pel·lícula d'animació espanyola, podem veure'm la versió catalana i també castellana, una comèdia per un públic familiar que gira l'argument al voltant de tot el que és la cultura d'Egipte. L'acció ens presenta, com ara escoltàvem, una princesa d'Egipte que ha de casar-se per mandat imperial. Ni ella ni el seu futur marit volen celebrar aquest casament, però, clar, hauran d'obeir les ordres per tal de custodiar un anell reial. Mentre, en l'època actual, uns arqueòlegs troben, en aquest Londres de dia d'avui, un anell de casament egipci. A partir d'aquí, tot plegat s'anirà complicant. La pel·lícula està dirigida per Juan Jesús García Galocha, que debuta amb aquest títol.
Señor Quintán, le ha dado un infarto.
Tranquilo, todo va bien.
Por cierto, no hemos encontrado a nadie a quien poder avisar.
Ni amigos ni familia, no.
Mire, señor Quintán, le ha dado un infarto.
Tranquilo, todo va bien.
Por cierto, no hemos encontrado a nadie a quien poder avisar.
Ni amigos ni familia, no. Sin cuentas que rendir.
20 años. No has cambiado, Tony.
Quieres recuperar a tu hija, ¿no? Y me necesitas a mí.
Da clases de baile en París.
Hola, soy tu padre. Me fui hace 20 años. Si ni sabe quién eres. Apúntate a sus clases de baile.
¿Tengo cara de bailar rumba?
La rumba no se baila con la cara.
El baile es su pasión, que vea que te gusta.
Dos.
Y así tendréis algo en común.
Hola. El baile és hacia
el que hem dit més d'una vegada, els tràilers pràcticament ho expliquen tot.
Tot, des del principi, el nus i el desenllaç.
No deixen lloc a la sorpresa. És la darrera de les estrenes, ens ve de França, aquesta típica comèdia francesa que de tant en tant s'estrena i ens arriba a les nostres fronteres, en aquest cas en coproducció amb Bèlgica i a través, com diem, d'una comèdia familiar, això sí, amb molt de ritme. Rumbateràpia és el títol, és el típic producte sobre sentiments, relacions i amb un final feliç que normalment és aquelles pel·lícules que funcionen i que resulten atractives per tota mena de públic. L'argument, ja ho hem escoltat, com dèiem, ens presenta Toni, un home que va abandonar l'esposa i la filla fa més de 20 anys i ara, amb més de 50 i després d'un infart, es matricula a les classes de ball que imparteix la seva filla per intentar recuperar allò que va perdre i donar sentit a la seva vida. Està dirigida per Frank Dubos, que també és l'autor dels diàlegs, el guió i l'actor principal, i és la segona de les seves pel·lícules després de Sobre ruedas. Al seu costat podem veure Aloïna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin i Mère Philomène Nga, entre d'altres.
I a les novetats comentades hem d'afegir-hi el nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català per dissabte i diumenge, ja ho sabeu, a les 4 de la tarda. Aquesta setmana podem veure El col·legi dels animals màgics, aquesta producció alemanya que és l'adaptació d'una sèrie de llibres del mateix títol.
Amb tot això anem a veure com ens queda distribuïda la cartellera. Primer tenim un triplet que es compleix dissabte i diumenge perquè hi ha aquest títol 5 de cinema infantil en català, El col·legi dels animals màgics i, a més, El gato con botas, L'último deseo i El triángulo de la tristeza. Quatre sales amb duplets que són Mòmies en català amb Los Fableman de Steven Spielberg, Mòmies, en castellà amb Asbestes, Rumbateràpia, aquesta que comentàvem ara, amb Elles hablen, i la sala 3D, Titanic, i Avatar i el sentido de l'agua, les dues amb aquesta tècnica. I per últim, tres sales amb un sol títol, en totes les projeccions el mateix títol. La primera, Till el crimen que lo cambió todo, la segona, Missing, i l'última, Ant-Man i la vispa, Quantumania.
Preneu nota que per avui tenim nova sessió de Cine Club amb la projecció de The Girl and the Spider de Ramon Surcher, on viurem la història d'una mudança durant 2 dies, compartint aquesta experiència amb una dotzena de personatges. La podeu veure a 9:45 del vespre al Cinema Solot. I per últim, anoteu que el proper dijous 2 de març la pel·lícula que podran veure en versió original serà El triángulo de la tristeza.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Les plataformes.
Tot i estar en època de carnaval, no parlem de disfresses quan parlem de les plataformes, sinó d'aquelles que podem veure productes audiovisuals, concretament pel·lícules a casa. Ja sabeu que cada 15 dies us fem un parell de propostes i aquestes són les d'avui.
Disculpe, ¿a dónde va?
A la Academia de Artistas.
La entrada para mujeres está atrás.
Miren esto del año pasado. Nadie diría que lo pintó una mujer, ¿verdad?
No. No vas a pintar toda la vida, ¿verdad? Nadie quiere casarse con una chica que se pase el día pintando.
No voy a la academia para casarme.
La primera proposta ens ve de la mà d'un drama biogràfic. Hilma és una pel·lícula que ens farà conèixer una de les primeres pintores que es va atrevir a fer art abstracte i una de les més importants de la història de Suècia. Amb guió i direcció de Lars Hallström i amb Tora Hallström i Lena Olin de protagonistes, Hilma la podeu veure des d'avui mateix a Filmin.
Jo soc el propietari del telèfon.
Ayer vaig rebre el bus. Ho sento,
vaig caure el telèfon. L'edició s'ha trencat.
제품 여기 맡겼다고 했어요.
이 la segona proposta, ja ho heu intuït, ens ve de Corea. Identitat desbloqueada és un thriller policíac d'intriga on una jove perd el mòbil que acabarà en mans d'un home molt perillós i que l'utilitza per controlar tots els seus moviments. Identitat desbloqueada ja la podeu veure a Netflix.
repassem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I passem ara a conèixer una mica més a fons un títol d'aquells que considerem important i que recomanem, evidentment, que li dediqueu un parell d'hores o alguna més, perquè n'hi ha moltes que duren molt més, per veure-la. Avui parlàvem, com dèiem al principi del programa, de Pozos de ambición, de Paul Thomas Anderson.
Tengo el placer de conocer a algunos y tendré la oportunidad de visitarlos a todos muy pronto. Verán, se me da mejor hacer agujeros que dar discursos, así que lo dejaré y pronunciaremos una bendición. Un hombre solo no puede hacer esto. Necesita toda una comunidad de buenas personas, como ustedes. Aquí permanecemos unidos. También rezamos unidos. Y si el Señor bendice con su sonrisa nuestro empeño, compartimos la riqueza.
Pozos de ambición, estrenada el 2007, està basada en la novel·la titulada Oil, de Upon Sinclair, i l'argument gira al voltant de Daniel Plainview, un prospector de Texas de principis del segle XX, en els inicis del negoci del petroli. És un magnat fet a si mateix, acompanyat d'un fill adoptiu, a la recerca de nous territoris on trobar l'apreciat or negre.
Les primeres imatges de la pel·lícula són tota una declaració d'intencions. Un paisatge desèrtic, unes muntanyes, una música que va pujant d'intensitat i un protagonista, l'home que treballa obsessivament, cavant la terra fins a trobar un jaciment de petroli. És el principi d'un negoci i d'una fortuna, i també el principi de la perdició.
Antes de abrir el pozo de Mary, número uno, llamado así por Mary Sandy, que está a mi lado, hermosa hija de estas colinas, quiero pedir a Dios que bendiga a nuestros trabajadores y, claro, a todos ustedes. Amén. Vamos. Un momento. Rápido, HW.
No és casual, com dèiem, que el petroli se l'anomeni or negre, i això és el que és, una font de fortuna associada a la maledicció que transforma l'home en un ésser corrupte, un addicte al producte i als beneficis que proporciona, i mai gratuïtament.
Què és el que fa que d'una història amb aquestes premisses en resulti una pel·lícula tan gran? Doncs diverses coses: la interpretació de Daniel Day-Lewis, la fotografia de Robert Elswit i la música de John Greenwood en podrien ser algunes d'elles.
¡Deja ya de llorar, Johnny Casqueroso! ¡Basta ya de tonterías! Solo eres la placenta, Eli.
No.
Te deslizaste con las inmundicias de tu madre. Deberían haberte puesto en un tarro sobre la chimenea. ¿Dónde estabas cuando Paul mamaba de la teta de su madre? ¿Dónde estabas? ¿Quién te amamantaba a ti, pobre Eli? ¿Una cerda de Bundy, quizá? Esa tierra está seca, no hay nada que puedas hacer, se acabó.
El director Anderson conforma d'aquesta manera una aterradora visió del costat més fosc de la naturalesa humana, la d'aquell que només viu per fer-se ric i poder odiar els altres. Una mena d'infern desfermat i un asfixiant i temptador poder que destrossa l'ànima dels homes.
Destaquem per mèrits propis, com dèiem, el treball de Daniel Day-Lewis, que es posa dins la pell del magnat del petroli amb una interpretació que ratlla la perfecció. Una cara on dibuixa tota mena d'expressions i emocions, però sobretot un esperit. Un esperit que no suporta res, odia a tothom i tan sols vol triomfar i aïllar-se. Delicada però contundent metàfora.
Si tienes un batido, y yo tengo un batido, y tengo una pajita, eso es una pajita, verás. Observa. Mi pajita avanza por toda la habitación y empieza a absorber tu batido. Yo me bebo tu batido. ¡Me lo bebo entero!
¡No me intimides, Daniel!
¿Creías que tus canciones, tus bailes,
creencias y tu superstición iban a ayudarte, Eli?
Al seu costat, un jove Paul Dano, que està a l'alçada del que exigia el guió amb un personatge de predicador que mereix tots els elogis. Dylan Fraser i Kevin J. O'Connor completen el repartiment principal. Tots ells són, com deixa molt clar el guionista, veritables comparses de Plainview, que arriba a la conclusió d'estar cada vegada més sol, que ningú pot ser de la seva lliga i ningú mereix ni un gram de la seva confiança o companyia.
Paul Thomas Anderson aconsegueix amb Pozos de Ambición allò per al que va ser concebuda, malgrat l'excessiu metratge provocat per algunes escenes potser una mica llargues i lentes. Plantejar, muntar i presentar una història que dibuixa, com hem dit, i molt més del que sembla, la part més fosca i corrupta de la naturalesa humana i, de passada, recordar-nos que tots estem exposats a patir-la. Per això, avui l'hem volgut recordar.
I no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Tres raons de pel·lícula.
Ens posem ara la disfressa d'advocats perquè us anem a donar tres raons, les defensarem, per les quals hauríeu de veure una pel·lícula d'aquelles que en diem destacades de la història del cinema. I avui us donem tres raons perquè veieu Quemar después de leer.
Joder, no puedo creer lo que veo.
Manolo lo encontró.
En el suelo.
Sí, Manolo ha encontrado este CD tirado en una taquilla del vestuario.
Estaba ahí tirado.
No sé, será música, así que he venido aquí y he encontrado estos documentos.
A mí esto me incomoda.
Hablan de descifrado y señales y ese rollo y... Señales significa clave, ¿sabes?
Estaba ahí tirado.
Habla de jefes de departamento, con nombres y ese rollo, y hay otros documentos que no sé, son números en columnas, números, fechas y más números y números y... Fechas y números y... Esta información es la leche de buena.
Vinga, anem per la primera raó, perquè el guió i la direcció dels germans Coen va aconseguir reunir noms com els de George Clooney, Frances McDormand, Brad Pitt, John Malkovich, Tilda Swinton i Richard Jenkins.
Quasi res.
Són raons suficients per una pel·lícula que va obrir el Festival de Venècia l'any 2008.
La segona raó, perquè és una pel·lícula còmica d'humor negre i espionatge, amb uns resultats que varen agradar tant a crítica com a taquilla, va recaptar 163 milions a partir d'un pressupost de, a tan sols entre cometes, 37.
Tercera raó, perquè el tractament visual i argumental juga a ser thriller i comèdia esbojarrada, i això no és fàcil. És un escenari ple de personatges estúpids, però que tracten a l'espectador en tot moment com algú intel·ligent, que sap riure totes les gràcies connectant amb els personatges des del primer fotograma.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I seguim parlant de premis, gales, guardons i, en aquest cas, dels BAFTA, que, recordem, us varen donar el cap de setmana passat. Passarem una mica el comentari, perquè la pugna estava entre dos títols, Sin novedad en el frente i Un más en pena de Inisherin. I, finalment, la producció alemanya, impulsada per Netflix, s'ha de dir, es va imposar, i diríem que no sense una certa sorpresa, perquè sí que és veritat que tenia 14 candidatures, en va guanyar 7, que és la veritat, millor pel·lícula, millor director, guió adaptat, fotografia, música, so i pel·lícula de parla no anglesa. I per la seva part, la seva gran contrincant, Almas en pena, d'Inisherin, van dur-se 4, però eren els premis també molt importants, com són millor pel·lícula britànica, guió original, que era del director de la pel·lícula Martin McDonagh, actriu de repartiment amb Kerry Condon i actor de repartiment Barry Keoghan. S'esperava poder un 5è premi en aquesta pel·lícula com a millor actor en el cas de Colin Farrell, però aquest guardó va anar a parar a Austin Butler, atenció, per lo que pot significar de cara als Òscar, pel seu treball a Elvis, que és una pel·lícula que també va guanyar com a premis importants millor maquillatge i perruqueria, vestuari i càsting.
On no hi va haver sorpreses va ser en la categoria de millor actriu, que va guanyar Kate Blanchett, de fet també nominació a l'Òscar per la seva magnífica interpretació a Tar. Qui s'hi va decebre en les previsions va ser Tota la vez en totes partes. De fet, és de les que té més nominacions als Òscar.
La més nominada, sí.
I als Estats Units és tot un fenomen, i malgrat que tenia 10 nominacions als BAFTA, només se'n va guanyar la categoria de millor muntatge, que tampoc és dels... que està, evidentment, que és un premi important, però no és dels més importants.
Exacte.
Afegir també que Pinocho, de Guillermo del Toro, va guanyar el guardó millor pel·lícula d'animació, Babylon com a millor disseny de producció, efectes visuals per Avatar, El sentido del agua, i el premi a la millor estrella emergent és per Emma McKay.
Veurem el que dèiem al principi del programa, què és el que això pot representar de cara als Oscars, perquè recordem-ho, aquí tenim Sin Novedad, Teneu Frente i Jaume Sempena d'Inisquerin, i en canvi, en els Oscars, les més nominades són The Fableman i aquesta que tu deies, sí. Tota la vez, en totes partes. Algú opina que Michelle Yeoh per aquesta pel·lícula pot optar al premi, però jo crec que ja d'entrada, i més confirmat pels BAFTA, Kate Blanchett ho té molt, molt aplanat per guanyar el premi.
Seria una sorpresa aquí
actiu.
També, eh?
On està més obert i poder també els BAFTA han ajudat a complicar-ho més és en el tema d'actor, perquè parlaven de Brendan Fraser per La ballena, però també hi havia, com dèiem, Colin Farrell a Almas en pena, però ha donat, no diré la sorpresa, però sí que s'ha ficat entremig d'aquesta pugna el senyor Austin Butler per la seva interpretació a Elvis. Per tant, és un dels anys, no entrem en direcció ni pel·lícula, poder ja en parlarem més endavant, però és un dels anys que molts títols d'aquests importants, premis importants, estan més oberts.
Serà més interessant veure la gala.
Exacte.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans del concurs ja us avancem que la setmana vinent bufarem 55 espelmes amb un actor britànic i parlarem també de llibres de cinema.
I anem a parlar ara del concurs, regalar entrades, a partir de la pregunta aquella que us fèiem. Recordeu, volíem precisament saber quina categoria, quan hi ha els premis aquests de cinema, us interessa, us crida més l'atenció o hi pareu més l'orella. I com que tenim una audiència molt sàvia, hem tingut l'agradable sorpresa que no s'han reduït ni limitat als premis més importants o típics, sinó que hi ha hagut una mica de tot, no?
Sí, 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 i això ens agrada molt, perquè era fàcil que acabéssim una mica com passa amb els mateixos premis, no? Que director i actor s'ho emporta tot, com aquell qui diu. I en canvi els oients els agraden, els criden l'atenció premis diferents. De
moltes
fet han sortit molts: bandes sonores, millors fotografies, evidentment també hi ha millor pel·lícula i actor i actriu, però també ens han dit millor vestuari, millor curt d'animació, millor maquillatge i perruqueria, millors efectes visuals, el millor director també ha sortit, millors actrius i actors secundaris. També ens han dit el premi del públic en els festivals, que consideren que també és molt important.
I tant.
Per tant, entre aquestes prop de 30 respostes encertades, tant a través d'Instagram com de Facebook, s'emporta les dues entrades, gentilesa del Cinema Zulut, l'Esther Coll. Ella ens ha dit banda sonora, hi ha músiques molt bones.
El senyor John Williams, entre d'altres, ho pot certificar.
Home, i tant.
Que hi ha grans bandes sonores. I aquesta setmana el que volem saber és, a partir d'aquest títol que hem comentat i us hem explicat, Rumba Teràpia, voldríem saber senzillament que ens digueu alguna pel·lícula que us agrada o que us ha marcat, on el ball hi té un paper protagonista. Pot ser musical o no musical,
exacte,
la pel·lícula,
exacte.
Però el ball hi tingui un paper en l'argument.
Doncs vingui, ja ho sabeu, ens podeu enviar les respostes a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Lot.
Nosaltres cada divendres tenim el ball present perquè l'anem ballant, tot explicant tot el que passa en el món del cinema.
Que passeu un bon cap de setmana. Every time I think about it, can't stop thinking.